9:24, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Barnils, en Josep Maria Balcells i en Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
En Joan ens acaba de trucar dient que no pot venir per causes alienes a la seva voluntat, tot i que tenia moltes ganes. En tot cas, dijous que ve el tindrem aquí nosaltres i també el Carles Cabanes. Bé, es poden imaginar que parlarem del tema del dia, del que ocupa la major part de les planes. També tindrem després temps per parlar dels pressupostos del govern espanyol, i el que voldria treure és això. Mas sembla que finalment tira pel dret i que vol fer el referèndum tant sí com no. CiU i Esquerra han pactat que se celebri a la propera legislatura, prioritàriament. També Iniciativa sembla que avalarà aquest text, encara que no es va avenir a signar-lo. El PSC denuncia el rupturisme de qui fins ara ha estat dependent del PP i va apostar per una fórmula similar a la relació que té Baviera amb la resta d'Alemanya. I els populars i ciutadans van atiar el fantasma de la por, la fractura social, unes suposades fronteres que tindríem en cas que finalment el poble decidís que Catalunya ha de ser un estat. No sé com van veure aquest debat, si l'han seguit de manera molt, molt exhaustiva o ho han fet a través de la premsa. No sé quina sensació tenen després d'aquests moviments. Tenim el president Mas, que vol fer aquest referèndum i diu que si s'arriba a la plenitud nacional ell plegarà, que no vol que sembli que ell fa aquest moviment amb un sentit estrictament electoralista. Tenim el PSC també dubtant ara qui serà el cap de llista. No sé com veuen tot aquest escenari, que cada setmana va mutant a una velocitat espectacular. Qui vulgui que comenci.
Sí. Bueno, escolta'm, Jordi. Jo d'entrada diria que, malgrat des de fa molt temps, o des d'històricament, Convergència ha obtingut uns presidents que han estat amb una visió d'estat molt forta i han parlat sempre de no ser contundents amb les idees, sinó actuar d'una manera políticament, que deien ells. Jo mai he cregut aquest tipus de política, he pensat que és millor el polític que d'entrada diu que no. Ells deien que no, que el que deia que no d'entrada ja no era polític, i en fi, totes aquestes coses que es deien, no? Que era virtut del que s'havia expressat políticament pel bé del país i tal. Jo ara per primera vegada veig un president convençut de lo que ha de fer. I segona, el més important de tot, que crec que és vital per als polítics i que molts se'ls nota moltíssim de que no és així, realment està expressant el que ell pensa. I la seva ideologia és exactament el que està explicant. I es nota, perquè el talent té. El nivell de l'Artur Mas del congrés d'ahir, et diria, del Parlament d'ahir, jo crec que està a una talla molt superior a l'Artur Mas anterior a aquest debat. I perquè realment, quan realment la teva ideologia és el mateix que estàs defensant, tot és molt més fàcil, tot és molt més rodó i no es transversa de tal manera. Quan veus aquesta anàlisi i veus, doncs, ara tocat el tema del Partit Socialista, el Partit Socialista, per exemple, no dona la talla en el sentit tal, perquè realment deu estar expressant el que no pensa, el mateix que bastants dels que hi van intervindre. Bàsicament perquè la proposta que ens ofereix de federalisme, que pot ser una fórmula que tampoc seria desagradable per molts, aquesta proposta, quan manava el Montilla i el Zapatero, doncs ho podien haver preparat, i proposat i fet. I si no ho han fet llavors, ja ara crec que és una mica tard. I cauen en un error molt important, que és mentir al ciutadà. No es pot dir per part del Sabater que ells ho haguessin convençut al PSOE de l'acord de pacte fiscal. Això és una mentida que no se la creu ningú. Llavors, més val no dir aquestes tonteries. Ja sé que l'home s'estrenava i, en fi, com que era la primera, l'última, doncs, tal, però no val la pena, perquè el ciutadà no l'enganyes. I, vamos, per mi, el tema més important és que el president està convençut, que diu el que ell pensa i que tothom s'ha posat a línia. Veurem aviam el Duran, vull dir, no...
Saps que sempre sí, que hi ha Duran interrogant. Va dir que autodeterminació no és independència, vaja, va fer la seva opinió. Josep Maria, que m'imagino que no ho veus igual.
És que és molt complexa. És a dir, jo sí que em resistiria a veure que tot això és el resultat d'un posicionament personal del president. Jo penso que hi ha coses més de fons, que el president Mas ha tingut l'habilitat d'alguna manera de capitalitzar i de centrar i de fer-se en referent, però hi ha tot un moviment que ve d'abans i que doncs, és un etern problema l'encaix de Catalunya a Espanya, que no ha acabat de trobar-se-li sortida, i en un moment de crisi ha semblat que aquesta podia ser una sortida que, bueno, més o menys encantament, doncs la gent doncs, pot dir endavant, endavant, sense potser tampoc veure les dificultats i els obstacles que hi poden haver. Aquí estem parlant d'un procés, això no és una cosa de quatre dies. La consulta o el referèndum d'autodeterminació no és sinònim d'independència. Jo penso que això ho hem de tenir molt clar. És una consulta, és captar la voluntat de la ciutadania total de Catalunya i a partir d'aquí preguntar-se el com i el quan aquest procés es pot madurar i es pot tirar endavant, i a partir d'aquí veure les dificultats que té donar sortida si és que majoritàriament el poble digués que nosaltres volem anar cap a una ruptura definitiva o a una independència o l'estat propi, perquè els continguts d'aquest procés futur no estan massa clars. El mateix Mas ara ja comença doncs, a deixar-hi anar la paraula independència, sembla que no li fa tanta nosa, però això d'estructures d'estat encara no se sap com es menja. Vull dir, si es menja lligat amb una cosa, lligat amb una altra, amb Europa, amb Espanya, negociant, no negociant, ell ho deia. I el mateix referèndum, l'Artur Mas va dir, clar, la simplificació que s'ha fet de dir sí o sí, el referèndum. Jo penso que sí que ho ha dit d'aquesta manera, però ha dit, intentarem fer-ho d'acord amb el permís o amb l'autorització i tal de l'Estat. I si no, deia, referèndum o consulta, ho farem igual. És diferent. És un referèndum, té unes característiques jurídiques diferents, vinculants i tal, i una consulta és una consulta que tu la pots fer com se n'han fet d'altres, vull dir, i tu conèixer l'opinió de la ciutadania. Per tant, estem encara als primers passos. El que sí que ha ajudat, jo diria, són dues coses aquesta situació. És que el tema d'encaix de Catalunya-Espanya ja no és una cosa només que es debat a Catalunya, entre els partits nacionalistes o no nacionalistes, sinó que s'ha posat en el debat públic d'Espanya. Jo penso que això és importantíssim. Que això que deia, bueno, esto es cosa de los vascos o cosa de los catalanes i tal, no, això és una cosa que afecta a Espanya. I per tant, obligar els intel·lectuals i els polítics espanyols a plantejar-se què passa amb Catalunya, això és importantíssim. Jo penso que aquesta és un gran element doncs, a tenir en compte. I a partir d'aquí, veure com això es tradueix políticament. Jo diria, una cosa és que el poble, les masses, sortim al carrer i demanem doncs, la defensa de Catalunya i la independència, i l'altra és la responsabilitat dels polítics de traduir aquest clam del poble amb mesures i amb processos polítics i jurídics que ho facin viable. Una altra cosa que ha aconseguit és que els partits catalans es vegin forçats a definir-se. I és veritat que aquí, doncs, més o menys, en aquests moments jo penso que queda molt clar el mapa polític i el posicionament de cada un dels partits catalans. I el que ho té més complicat, és veritat, és el Partit Socialista. Jo diria independentista no és ni ho serà, però a mi ja m'agradaria que fos independent, almenys. Independent del PSOE, que tingués la capacitat doncs, d'analitzar la situació, i és veritat que dins del PSC hi ha corrents en aquests moments fortes, i sortirà la setmana que ve algun text i algun manifest en aquesta línia,
explica'ns.
Que marcarà unes pautes que marxen d'alguna manera del marc intel·lectual o polític que ha treballat el PSC fins ara. S'han trobat amb que doncs, no tenen candidat. El problema del lideratge és molt important en un partit, i aquí els troba doncs, amb el peu canviat.
Qui el signarà, aquest text, si saps alguna cosa, Josep Maria?
Hi ha personalitats notables, i de dins i de fora,
i significatives. No? Sí, m'escolaré per saber la onda.
Probablement.
Ah, estupendo. Llavors estic encantat de la vida de que surti aquest manifest i tornem a un PSC una mica més catalanista com el teníem abans. Vull dir, jo no vull que ningú traicioni les seves idees, però que tampoc ens anem a una posició com l'actual secretari general, que et diria que és com el PP, però en rojo, no? Vull dir, per dir alguna cosa, un de dretes i l'altre d'esquerres, però una posició centralista i del PSOE que a mi particularment no m'agrada gens, perd la idea inicial del PSC. Aviam, jo, d'això que deies tu, jo m'inclino també per la part final del debat, el moment en què el president es dirigeix a tots els partits polítics i els diu, escolta, hauríem de cara a les eleccions fer una cridada tots junts per aconseguir fer el famós referèndum. Més o menys ho va dir molt més bé que jo, però vull dir, anem a buscar una fórmula amb independència del que proposis tu en el referèndum. És a dir, no m'hi fico en que si tu diràs sí o no. No, però fem-lo. I escolta'm, i tots acatarem el que digui la majoria. Jo crec que és que més transparent ja no es pot ser. És a dir, anem a fer-ho i el que digui la majoria, jo que votaré a favor de la separació, per exemple, acataré el que surti el no, perquè també entenc que potser sóc una minoria i com a minoria tinc que tragar-m'ho i s'ha acabat. Vull dir, si surt al revés, però surt al revés. I acabem el rotllo. És a dir, si surt que no, estem 20 anys aguantant el que faci falta, que és el compromís més o menys que volíem proposar inicialment. És a dir, fem el referèndum a canvi de que 20 anys no direm mai més res si surt que no. I si surt que sí, ja veurem com sortim d'aquesta. Ara, ens en podem sortir d'aquesta? Doncs pues bé, mira, jo d'entrada diria que el primer que hem de fer, i aquí fem una crida a la societat civil i a les entitats sense ànim de lucre i tots aquests que estudien economia, i comencin a fer estudis sobre la viabilitat del projecte. Per exemple, jo sé que en aquests moments, i crec que la setmana que ve ho portarem, l'Auden Forum està fent un estudi sobre la repercussió de l'endeutament famós que estem parlant aquí, que quan ens separem tindrem que aportar, ens tindrem que donar una quantitat, haurem de fer càrrec d'una quantitat de l'endeutament global del país, cosa que jo no estic d'acord en total, perquè també haurem de fer d'aquest endeutament, també ens haurem de donar part del patrimoni. Vull dir, està bé que em quedo les deutes, però també em tinc que quedar part del patrimoni que l'he pagat jo. I reestructurant per número d'habitants com queda l'autonomia catalana i el resto. He vist uns primers detalls de l'informe, però que l'acabaran, crec que aquesta setmana, i el publicaran. El portarem aquí dijous en exclusiva. Però aquest estudi marca, per exemple, que Catalunya, que sembla que sigui la més endeutada, doncs passa a uns nivells altament inferiors, i Andalusia passa al 100 o el 90 i pico per cent. És a dir, el que ara ells tenen la mar de bé, si ho fem per número d'habitants, que és la manera que es fa, perquè així s'ha fet, es restribueix, quan es restribueixen els calés de l'Estat, també es fa per número d'habitants, doncs quedem en una situació molt inferior a tal. I aquestes mides de qüestions que realment ells estan manipulant i estan venent i estan dient una sèrie de farsa de mentides, jo crido a totes les organitzacions que tenen més o menys mitjans per fer estudis seriosos i tal, parcialment, i després els ajuntem tots i fem un entendiment si podem sortir o no, que és evidentment que ens en sortiríem perfectament.
Jo aquestes coses, a mi m'agrada que apareguin, i bueno, ara està circulant per la xarxa doncs una mena d'informe, no sé quants punts hi ha, que em sembla que l'impulsa Òmnium, que explica una mica doncs, la viabilitat de tot aquest procés. Jo tinc un interrogant perquè passa amb tot. És a dir, que quan es fa un estudi no sempre es fa d'una manera així neutra, sinó que es té la tesi i es busquen els arguments per demostrar-la.
Això fan els polítics, sí. Les entitats aquí que realment no representen a cap partit polític, com el cas aquesta, fa les coses imparcialment. Vull dir, jo dic que...
M'agradarà llegir-ho, sí. Perquè sembla que això és important perquè és un dels elements que s'ha de tenir en compte, dir pros i contres, dir què passa, la viabilitat, si això és viable o no, en quin context, no només intern d'Europa, sinó el marc europeu,
el marc... I el treball consta una redistribució inicial de com quedaria. És a dir, això seguirà, vull dir, diversos capítols per juntar-ho posteriorment amb tot i veure exactament el desenvolupament.
Els empresaris estan preocupats.
No, que no es preocupin gaire. Aviam, els empresaris, escolta, quan parlem d'empresaris, si parlem del nostre que tenim aquí a Espanya, que està el Rossell, un tal Rossell, que és un nom com un maldito, però aquest no tenia una empresa, vull dir, exactament no sé què és.
No els hi diré empresari mai més,
No, perquè és un individu que està allà, que evidentment s'ha treballat molt bé a tots els que deuen votar i tot això, perquè com que no té empresa, doncs deu dir de tot el dia per dinar, sopar i convidar gent, però d'empresaris realment Vull dir, home, aquest representa tots els empresaris espanyols, però primer tindria que tenir una empresa, no? I a l'anterior ja sabem què va passar, no? L'empresa que tenia, tampoc en tenia cap quan va entrar, i de cop i volta van deixar entrar marxants, no sé què, i bueno, al final va anar tot a...
Però Jordi, el mercat únic l'has de tenir en compte.
Bé, per això et dic que aquests no són els empresaris que realment tal, i són estrets de mires. La posició, jo crec, la posició que nosaltres hem de tindre és, o Europa ens vol, per qual, llavors ja no tindrem cap problema, és a dir, en aquell moment les mercaderies aniran igual cara, vull dir, es podrà vendre sense cap tipus d'arancel, tot serà igual cara, és a dir, en el cas de Europa. I si no ens accepten, jo diria que econòmicament em sembla millor, llavors això ho transformem en un paradís fiscal i s'ha acabat el problema. És tan senzill com això. O sigui, si
massa
ens volen,
simple, Jordi.
Si ens volen, èticament, pues, bueno, estarem més macos, vull dir, i tal, igual. I no, és molt senzill. Que hi ha algun empresari andalús que ens deixarà de comprar?
Un territori de l'àmbit de l'extensió de Catalunya no és un Andorra ni un Liechtenstein ni tal.
Millor.
L'economia és prou complexa perquè no puguis prescindir dels lligams i de la interdependència de tot ja tipus, comercial, econòmic, empresarial.
Ens Europa i s'ha acabat.
Però qui és l'interlocutor, llavors? L'interlocutor avui d'Europa és Espanya.
No,
és el govern espanyol l'interlocutor.
Ja veurem què passarà aquí, perquè Europa està molt a favor de la divisió.
Un element. El 2014 hi ha un referèndum a Escòcia. Per tant, podria coincidir en el temps que Catalunya potser...
Sí, després, sí.
Pactat entre el govern britànic i Escòcia.
Sí. Però...
Tots aquests, si som capaços de fer això, que aquest és jo l'exigència que posaria. És a dir, si hi ha capacitat per la pressió popular, per la pressió política, de que s'accepti des d'Espanya, de dir, escolta, què dieu els catalans i a partir d'aquí a veure què en fem d'aquest resultat. I negociem la manera de l'encaix posterior a una autonomia o una independència o un estat propi i tal, quins lligams mantindrem, quins no mantindrem, negociem tot això. Fantàstic.
No, però més enllà d'això, volia comentar...
Això és el que fa Escòcia, eh?
Unió Europea s'haurà de pronunciar sobre què passa si Escòcia esdevé un estat lliure després de separar-se de Gran Bretanya. Què passaria amb la seva relació amb la Unió Europea? Per tant, la Unió Europea pot també establir què passa amb Catalunya.
No,
i
perquè
aquest cas,
allà hi ha un acord amb l'estat, a Escòcia. I aquí, si no hi és diferent, radicalment diferent.
Aquí
perquè
no
l'interlocutor és Gran Bretanya. Si Gran Bretanya accepta el resultat d'Escòcia, evidentment Gran Bretanya avalarà el que sigui perquè formarà part de la negociació dels lligams que continuaran mantenint amb Europa. És diferent.
Però aquí és molt difícil arribar a un acord. Aviam, és molt difícil arribar a un acord amb l'estat espanyol. És a dir, aviam, si d'entrada...
Depèn de la pressió, Jordi, eh? Depèn...
Sí, home, políticament sí que ho podríem fer, però quan van a buscar els números ja és impossible, perquè ells s'enfonsen. Clar, és que aquí està el can quid de la qüestió. Ells s'enfonsen. Vull dir, així és com nosaltres sortirem endavant. Sense problemes.
Sense problemes, Jordi.
No, econòmicament sense problemes.
Almenys siguem realistes.
No, sense problemes.
Amb molts
problemes. Perquè cap empresari de Sevilla ens deixarà de comprar nosaltres
problemes.
Perquè realment el producte nostre, el ven i es guanya la vida amb el nostre producte. És a dir, no, els empresaris no actuen visceralment, actuen fredament i en conseqüència aquí la compra, mentre no hi hagi problemes i encariment del producte, la cosa anirà bé. Ara bé, quan parlem de la qüestió econòmica amb l'estat central és impossible, és a dir, si mires números que va donar el president ahir, per no cansar i que són senzillets, si el 43% del patrimoni, de l'impost de patrimoni és aportat pels catalans, doncs ja no anem bé. Tenim el 16% de població i paguem el 43% de l'import total del patrimoni. Dius, bueno, oi, per aquí no anem bé, totes aquestes històries no... Ells s'enfonsen radicalment. I Europa,
sí,
què dirà?
Això és el
si
que
no...
s'ha de negociar, això és el que ha de canviar, i això és el que s'ha
si
de
no
forçar,
canviar, no,
i en aquests moments jo penso que s'ha fet un salt, perquè el que deia al començament, és a dir, Espanya ja no s'ho mira, això de dir, ostres, no, això és una cosa doncs, de no sé qui, això no ens importa, això no porta enlloc, sinó que diuen, aquí tenim un problema. És importantíssim, primer, de dir, aquí tenim un problema i l'hem de resoldre, i no només nosaltres, el té Espanya el problema també. I per tant, doncs, aquí l'obliguem a seure a la taula.
Ha d'acceptar que té un gran problema. Vull dir, això ho té, i si a sobre pues, gent com el president d'Extremadura demana que li tornem els 150.000 extremenys que hi ha aquí, pues que se'n vagin els 150.000. El que passa que els 150.000 extremenys que hi ha aquí
són
en seva major no volen marxar d'aquí.
Són catalans d'origen
extremeny. O més que nosaltres, exacte. I no voldran marxar d'aquí, per molt que ell ens vingui a dir tonteries. Vull dir, ja està bé, algú ha de dir-me aquest senyor que prou.
De fet, les paraules del senyor Vara ofenen a tots els catalans. Total. Perquè precisament aquí, nosaltres, almenys la immensa majoria de la societat catalana, mai li pregunta a ningú on ha nascut, per determinar si és català o no, i aquesta precisament és una de les grans riqueses.
Tothom, i aquí hauríem de ser, hauríem de ser molt curosos en fer també nosaltres pedagogia, de no respondre amb estirabots, de dir, del reconeixement d'aquesta pluralitat que hi ha dins de Catalunya, de la cohesió importantíssima que hi ha d'haver, perquè el perill que tindríem és que la fractura que hi ha entre Catalunya i Espanya, algú des de fora o des de dins, que ja veurem què pot passar, la porti a dins, la fractura. Entre el sí i el no i tal, i això sí que ens faria mal.
I el senyor Rubalcaba, per què no li estira les orelles aquest senyor? Em pregunto jo.
És del PP, eh?
No, el senyor...
No, sí, és del PP.
No, socialista.
Sí. Em sembla que és del PP.
PP, segur. Sí. Segur, aliat amb Iniciativa.
Sí.
No és el senyor Monago, eh? És l'expresident d'Extremadura socialista.
Vara.
El senyor Vara. Ara ho comprovo. Seguiu, mentre ho busco.
Potser sí.
No, per això...
El president d'Extremadura és PP.
Ara. Aquest és l'expresident, el que va substituir en el seu moment el senyor Rodríguez Ibarra. En tot cas, ho acabo
d'assegurar.
Si algú li ha de dir-li alguna cosa, vull dir, des del punt de vista de dir que no hagués més tonteries, que ja està bé, perquè així...
Ja ha volgut corregir, sí. Dient que era una... Era...
O que ens expliqui.
És l'expresident i actual líder del PSOE Extremadura, el senyor Fernández Vara,
doncs així,
per aclarir-ho, eh?
No, és important.
Pues va bé, sí, va bé, otro que va bien también, perquè ho entengui, però sembla mentida que aquestes declaracions el dia d'avui es facin en aquest sentit, és a dir, a més un home que ja no... Però bueno, que m'expliqui a mi el centre comercial aquest que està fent allà a Extremadura, del costat de Portugal, que hi ha no sé quants milions de metres, vull dir, o mils, vamos, eh? I aviam si sortirà, que no sortirà bé, vull dir, evidentment, però bueno, que m'ho expliquin perquè, com és que tenen tants calés que els dilapiden amb aquestes tonteries i vergonya em faria a mi. No estan tornant al fil conductor, ells no se'n surten sols, i aquest és el problema. Només tenim aquest problema. Políticament, al final, jo crec que tant se'ls infotaria.
Bueno, amb una estructura política, sortir-se'n sols, poca gent se n'en surten sols. Vull dir, avui, el passat, doncs, és veure com... aquí el gran problema és de dir què aporta cada, no sé si dir-ne, cada comunitat autònoma o cada país o cada que forma l'Estat i que rep d'això. Vull dir, s'aporta segons les capacitats i hauria de rebre segons les necessitats de la població. I aquí, doncs, això no ha funcionat. I això, doncs, no s'ha volgut revisar i ara estem amb aquest problema. Però bueno, a mi em sabria greu només és aquesta història de que el debat, inclús ara en campanya electoral, se centrés exclusivament en aquest tema, encaix, referèndum, Espanya sí, Espanya no, ruptura, independència i tal, i no hi hagués l'altre gran debat, el debat social, el debat de la crisi, el debat de la sortida, el debat de les prioritats, el debat fiscal, totes aquestes històries que van lligades a la crisi i que aquí sí que hi ha d'haver, penso, i per això són els partits, diferències entre la dreta i l'esquerra, entre els socialdemòcrates i els liberals, i aquí hauríem de veure cadascú què planteja per una etapa, perquè passarem 4 anys més sense referèndum, o pràcticament. I en aquests 4 anys el país se n'ha de sortir de la crisi, ha de viure, i hem de... els sous van congelant-se, es van retallant, les llistes d'espera augmenten, les escoles tenen molts problemes, i algú ha de presentar també alternatives polítiques en aquesta situació de crisi social.
Bueno, home, tenien que ser alternatives viables, és a dir, home, vaig sentir ahir barbaritats de la Iniciativa, parides del PSC, extremadament tonteries del PP, vull dir que demagògia aquí i tal, ja solidaritat, ai, els ciutadans ja ni el menciono, perquè és com sortir l'anterior Ruiz Mateos o un d'aquests, així és el mateix, vull dir, i tal, a veure, les sortides són les que hi ha i la nova complexió econòmica ens porta tots en aquest problema i hem d'adaptar-nos, i si no estem tenint excessives enfermetats en l'ensenyament, vull dir, l'ensenyament hi ha més nens i menys calés, bueno, doncs treballin una mica més i s'ha acabat el problema. És a dir, no, és que no hi veig jo el gran... A veure, el que hem de veure és que jo em molesta molt, i us ho he de dir aquí amb tota confiança, que hi hagi manifestacions, que aquí Sant Cugat ja es veu, m'he enterat pujant, que hi ha manifestacions de gent que són funcionaris i que treballen. A veure, hem de ser conscients que la societat civil està treballant molt més i cobrant molt menys. I els funcionaris no seran una excepció. I Jordi, encara gràcies que tenen feina.
Jordi, ahir hi havia un informe que jo vaig llegir que sumava, després d'anunci de la congelació de salaris als funcionaris aquest any, fa 3 anys que tenen el sou congelat, 3 anys, i a més els hi van rebaixar un 5% l'any passat, sumant la rebaixa amb la inflació, representa que en 4 anys els hi han baixat un 20% els sous. Un 20%. Home, no em diguis que diguis, escolta, nens, escolta, aneu aguantant. Home, jo entenc que aquesta gent digui prou, també. És que hi ha històries, nosaltres ara contem la mobilització de l'11, de la Diada, però si suméssim les mobilitzacions que hi ha hagut en protesta per les retallades i per les reformes i per les... això no sé quan sumaríem, també. Aquests també hi són ciutadans també que tenen dret a expressar la seva situació i a defensar els seus drets. Un 20% del sou, i em direu, doncs, si no és important en l'economia de la família.
Jo faria una problematització. Hem baixat el 20% del sou. Jo, que faig cantonades, tal qual sona, i veig al carrer i veig sempre amb la iniciativa privada, puc dir que molta gent ha perdut el lloc de treball. No se li ha rebaixat el 20%, sinó el 100%. Uh-huh. Que hagin rebaixat el 20% d'empreses, no el 20%, el 30% i el 40% de sou a punta pala. A punta pala. Que els hi han obligat a fer moltes més hores, o obligat, o per circumstàncies, o perquè no surt a compte l'article si no fem més hores, doncs a punta pala. És a dir, que no veig tan raro que, home, la rebaixen el 20%, però tens el sou. Bueno, és que et diria que de despatxos professionals la baixada del 20% ja no és del 20%, és del 70%. És que hem de ser conscients de la nova societat en què vivim. No en traurem res de manifestar.
Però no és una mesura massa fàcil, en lloc de buscar altres fórmules que permetin activar l'economia i permetin que tot funcioni? Ho dic perquè retallar sous, jo no sóc economista, i si em fessin quadrar números ho tindria molt fàcil.
Aquest és el gran tema.
Perquè l'estudiar s'ha de. Aquests polítics, o una part dels polítics, ens porten aquest...
No, a veure, jo quan vaig estar a l'Ajuntament, que vaig entrar en una època molt de crisi, tenia dues opcions, el mateix, retallar el sou o augmentar els ingressos. Jo els vaig augmentar, ara, amb originalitat, amb nous impostos. Sé que el secretari em va fer un informe dient que tots els impostos que jo estava aplicant eren il·legals, però és igual. Jo vaig assumir la responsabilitat i s'ha acabat. La gent els va pagar i tothom content i sabia per què els pagava. M'entens? Clar, ells han augmentat els ingressos il·legalment. Bueno, doncs, potser sí.
I la lluita al frau fiscal i moltes històries d'aquestes que s'haurien de fer i que no es veuen.
Amb això sí que no em podeu acusar a mi, perquè sóc el primer que està dient des de fa molt temps...
Jo no t'acuso de res.
No, però fa molt temps que estic dient que les televisions tenim masses, que, en fi, la bíblia de coses, els cotxes oficials els hem de retallar, la bíblia de coses hem de retallar, inclús començar, pues per les conselleries i des de dalt cap a baix.
Vau veure que la senyora Camacho va suggerir la reducció del Parlament.
Del
també, 20%,
que també estem d'acord, l'eliminació del Senat, són coses que, evident, però quan anéssim a més, demanaria...
L'impost de successions, Jordi.
Bueno, l'impost de successions, bueno, això em sembla una tonteria, però bueno, és a dir, per què l'impost
de
successions de
pare a fills? S'ha de portar, els que més tenen han de portar més en una situació de crisi. No han de fer pagar només els que estan a baix.
Però si jo m'escandalitzo de que per 2 anys a França se'ls estigui demanant el 75%, nosaltres estem demanant el 60% a les grans fortunes, Vull dir, és que això és molt fàcil de dir, estem demanant el 60%. Jo fa molts anys, i recordo fa molts anys, vaig posar un umbral de rentabilitat fiscal, que era el 50%. A partir del 50% no sortia a compte a treballar. És a dir...
La campana de l'afer, no?
Sí, i de fet ho van fer-ho diversos, en aquella època que era Boyante, diversos agents de canvi bolsa, que puc explicar qui són, i que algun va ser president de la Bolsa a Madrid, aquest home, a instàncies meves, vivia, que ara era solter, després quan es va casar ja no, vivia que Eivissa o Mallorca, no recordo ben bé els dos puestos, i venia els dimecres a signar. Perquè com menys treballi, més benefici fiscal, més net tindré. I és evident que és així. Perquè ells tenien una assignació fixa de l'assignatura anual que feien, bueno, un set xulo que tenien, que cobraven 70 milions a l'any només per aquesta operació. Llavors, clar...
Però clar, aquesta gent...
Aquesta gent, això, que és un escàndol, això. Tu els dius a la gent, aquests cobren 70 milions per venir a signar.
No, per venir a signar un dia a l'any, o dos.
Va, però està clar, això és un escàndol.
Segueix aquesta feina?
Per mira, molt senzill, firmaven, tenien que firmar totes les emissions de deute i pagarés que hi havia a tal, i cobraven una comissió. Això anava al col·legi, i el col·legi ho repartia a tots els agents de borsa, que en total eren 70 a tot Espanya. Ja està. És un tan senzill com això, eh? Vull dir, una cosa
senzilla. Aquesta gent no se'ls demana que aportin molt més.
Però més del 60%, hem de fer més del 60%.
El que calgui.
El 100%, no? No cobrin res, que no cobrin res.
No, potser no... Home, no, caldria per venir allò amb una signatura un dia a no sé quan...
Bueno, vos no guanyen, expliquem, eh? Bueno, com ara, Sancho Rof es deia?
Sí,
ministre, sí, de Justícia, ministre. A l'època d'Adolfo Suárez, de Justícia. Aquest individu, sent ministre de Justícia, va estar 2 anys sent registrador de la propietat de Puigcerdà.
Devia fer 4.
I anava un dia a la setmana a signar.
La setmana era molt, eh?
Sí. De Madrid. I no hi havia mai, no sortia mai el nomenament del substitut de Puigcerdà, perquè el tenia que signar ell. Hasta que l'Adolfo Suárez li va dir, bueno, o ministro o registrador, vale, ja va bé. Pues mira, durant 2 anys van viure així, vull dir, fixa't... Bueno, això forma part de los amigos y amiguetes que dèiem abans, però aquesta gent, més dels els altres que estan treballant, els hi dic jo que t'han de pagar més del 60%, o el 75%, escolta, això no pot ser, perquè aquesta gent se m'instal·la demà a on sigui i tal. De fet, totes aquestes empreses multinacionals i la Caixa i tots aquests, el primer que et pregunta, i dic la Caixa perquè no és excepció, el primer que et pregunta és de dir, on he d'instal·lar la societat perquè en surti
pagui menys.
I el primer que et pregunten, no si és igual si és aquí, fora d'aquí o tal, el primer que et pregunta tothom. És a dir, si aquests que, en principi, els calés no són d'ells, i tant se'ls hi seria pagar o no pagar impostos, perquè al cap ens cobraran igual.
I la nòmina la tenen.
Exacte. Aquests ja t'ho pregunten, imagina't el pobre particular que s'ho guanya ell. Vull dir, bueno,
però la percepció que és la classe mitjana, la que rep totes les mesures, o que deixa de ser mitjana gairebé, i baixa, òbviament, i que es veu que certes capes poden tenir, diguem-ne, aquests canals per esquivar el pagament d'impostos i que poden, diguem-ne, saltar-se aquesta situació, sí que és una percepció que està instal·lada i que si algú mira les mesures sí que són, diguem-ne, la demostració que això és cert.
Bueno, però això és la pròpia comunitat, és a dir, no ens enganyem aquí, eh?
Sí, però vull dir que si tens una nòmina no pots esquivar res,
no, sí. Evidentment.
I en canvi, el que té molts diners, doncs es munta la SICAP, sí. O això, però, o s'instal·la en altre lloc...
I per què els socialistes durant 8 anys o no sé què no han desmuntat la SICAP? I
sí. No esperarem, per cert, la germana de la reina, del rei, en té una.
Home, claro.
I va sortir publicat al grup Ramon Barnils amb el seu...
La germana del rei?
Del rei, en té una muntada. Recomano que si algú vol mirar-ho, a Mediacat hi ha l'informe dels silencis mediàtics que fa cada any el grup de periodistes Ramon Barnils. Explicava com hi havia les dades i que els mitjans de comunicació no informaven de com aquesta senyora...
No, és que aquí hi ha moltes complicitats, eh?
I dic aquesta com a exemple, que n'hi ha més, no, que ningú entengui com un atac republicà a la institució.
No, però sí que tindria que ser un atac...
Vaja, perquè... no volia fer-me aquest...
Torno a repetir el que ja he dit moltes vegades aquí. El que ha fet el Urdangarín és el mateix que fan els altres. Els altres tenen immunitat política, però ho fan igual.
De la família, vols dir, eh?
De la família, tots, tota la família, home. Jo he vist els regalos de cotxes, en fi, el regalo del cotxe era trucar per telèfon a la companyia i dir, oye, necessito un cotxe, i tal. Ai, pues sí, pobre rei, que no ens enfadem. I llavors van a Zara i compren 4 coses per fer veure que sí. Aquestes les paguen, però les grosses no les paguen. I així sucessivament. I qui els hi reclama? Ah, si tens immunitat, que has de pagar. Vull dir,
però millor m'agradaria que en una campanya poguéssim entrar amb tots aquests... amb tot el marc econòmic, el marc social, el marc identitari, el marc el que vulguem, però que no ho concentrem, i aquest és la por que inclús els mitjans de comunicació vagin doncs fent seguidisme de qui té en aquests moments la força hegemònica.
Jo crec que hem d'entrar amb nous polítics, però...
Vindran, hi ha un canvi, escolta. El Nadal ja dic que marxava, el Puigcercós ha dit que marxava, la Manuela de Madre ja no hi serà, la Ginecolota no hi serà, l'altra... És a dir, que hi haurà una renovació en aquesta legislatura...
Sí, però aquests
canvis...
A veure, cada vegada anem al revés. És a dir, abans anàvem a la política per prestigi, i ara hi van per cobrar un sou. Vull dir, això varia molt l'estructura...
No, hi van per carrera interna, sí, que aquesta és la dolenta.
Digue-li com vulguis.
Aquesta és la dolenta. No, la carrera orgànica és la que no va. Hauria de ser la carrera social, és a dir, els més bons de la societat haurien d'entrar en unes llistes i som-hi, i entrar i sortir.
I obertes, que poguessin deixar. Exacte.
I en canvi aquí no és el militant que ha anat fent carrera dins del partit d'una manera orgànica, acaba doncs pujant i doncs no vol dir que tingui la
no,
més
no, capacitat. No, és clar, que és més important anar tenint els ciutadans a Sant Cugat o fer la pilota al secretari general? Doncs pues fer la pilota al secretari general, vull dir, estic convençut que seré diputat. Entens?
Escoltin, hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Jordi Piella, Josep Maria Balcells. Ens veiem dijous de la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moment per al butlletí i al magazín.